dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre una qüestió molt quotidiana, que és el repartiment de tasques de cures i de la llar en l'entorn familiar. Tasques que encara avui majoritàriament recauen sobre les dones, creant una bretxa de gènere en aquest àmbit. I per parlar-ne, avui hem convidat la Laura Sagnier. Ella és investigadora, conferenciant i divulgadora del repte de ser dona en l'actualitat. Bon dia, Laura, benvinguda.
Bon dia, Ona.
A veure, per començar, situa'ns una mica com està el tema del repartiment de tasques de la cura en l'àmbit de la llar avui en dia.
Bueno, pues la realitat és que avui en dia encara falta molt. Les lleis ja són realment igualitàries, però a casa encara tenim una feina pendent molt important. I mira, jo crec que la dada més important és que de les parelles que conviuen un home i una dona, que són la gran majoria, el 63% de la població, pues en aquestes parelles hi ha un 62%, o sigui, dos de cada tres parelles, en què ella està fent el doble o el triple de tasques de la llar o de tot el que té que veure amb la criança dels nens o amb el cuidador de la gent gran, no? I això, que pot semblar una dada, realment té conseqüències molt greus, no només per la dona que està fent aquest doble o triple esforç, sinó també per la seva família i per la relació, en molts casos acaba en divorcis.
Clar, ens comentaves dos de cada tres parelles, això és moltíssim, i no sé si varia una mica en funció de l'edat de les parelles.
A veure, és veritat que a les parelles més joves hi ha una situació d'equilibri que està començant a donar-se, però jo aquí diria dues coses. Una, que si no accelerem el ritme en què això està millorant, trigarem de dos a tres generacions a que les parelles siguin corresponsables en la realització de les feines que els pertoquen, no? Això vol dir que ni les meves filles, ni si un dia tinc netes, les meves netes. O sigui, que realment, i és per això que la meva feina consisteix en intentar conscienciar de que això vagi més ràpid, no? I llavors, et deia que hi havia dos temes, un és aquest, que la evolució és molt lenta, i l'altra és que quan les parelles tenen fills, quan decideixen ser pares i mares, hi ha una regressió. Vol dir que moltes parelles joves són molt equitatives quan es tracta de fer totes les tasques que els hi pertoquen, inclús el pagament de les factures, però quan tenen fills s'espera que la dona tingui un paper diferent i se'n va més cap a les feines, al repartiment que es feia abans, i ahir torna a haver-hi moltes parelles que no són equitatives en el repartiment de les càrregues dels fills i amb la qual cosa fan un pas enrere. I això és molt dolent per les noies que ho pateixen, perquè estan esperant que la seva parella, ara pare, es comporti de la manera que ella esperaria, no?
Clar, no? Perquè si fins ara que no teníem fills aquest repartiment ha sigut més igualitari, es fa com estrany, no? A mi se'm faria molt estrany, no? Com a dona, que la meva parella que m'ha estat acompanyant i ajudant i repartint les tasques ara decideixi, doncs no fer-ho, no? Amb aquests
sí, fills. No, i això, Ona, la veritat és que ho hem d'explicar molt a les joves. Jo crec que aquí el paper de les mares, que encara són les que estan educant les seves filles i els seus fills, pues és molt important, perquè les noies joves es pensen que ja hi ha igualtat. I això és el que han vist a les escoles, a les universitats. No ho han vist tant a casa, perquè clar, aquest 62% de famílies no equitatives, això ho estan veient, no? Però si ho veuen, pensen, a mi això no em passarà. I llavors és molt important que ho expliquem molt bé a les nostres filles, sobretot i als nostres fills, si volen tenir criatures, perquè hi ha una educació a la societat que fa que els pares pensin que la mare serà millor mare i que les mares pensin jo seré millor mare. Llavors, tota aquesta inèrcia que ens han educat així des de petites, no? Pues fa que quan neix la criatura pensem que l'altra persona no ho pot fer igual de bé que nosaltres, no? Mm-hmm. I mira, m'agradaria ara dir-te una explicació que ens ha donat un experto en psicologia del desenvolupament, que es diu Michael Lamb, que per mi és molt important, tant pels joves com les joves que volen tenir fills. I aquest senyor diu que, amb l'excepció de la lactància, no hi ha proves de que les dones estén biològicament predispostes a ser millores progenitores que els homes. Mm-hmm. Que en realitat totes convencions socials que fan que aquesta divisió existeixi, no? Uh-huh. Llavors és molt important aquí també el paper de les mares, de les sogres, dels pares, per explicar que tenir un fill és una responsabilitat dels dos progenitors, no? Uh-huh. I que ambos dos tenen que ocupar-se igual. Perquè si no canviem això, no avançarem.
I tant, és molt important canviar aquesta mirada, no?
Moltíssim.
I Laura, quan parles de bretxa domèstica i de cura, t'agrada fer servir un concepte, que és el de la llosa de formigó. Explica'ns una mica què és aquest concepte, què vols dir amb això?
Vale. Mira, Ona, jo sóc economista i he treballat tota la vida en market intelligence. Això vol dir que he dissenyat investigacions per donar-li als meus clients dades que els ajudessin a dissenyar millor les estratègies dels seus negocis. I quan jo vaig fer aquesta primera investigació sobre les dones a Espanya, ara ja fa quasi 10 anys vaig fer la primera, pues vaig començar a comunicar-ho. I me'n vaig adonar que amb les dades moltes persones no entenien la gravetat de lo que estava succeint, no? Uh-huh. Llavors vaig inventar un concepte, que és aquest concepte de la llosa de formigó, per explicar aquest pes que carreguen aquestes dones que estan fent el doble o el triple de càrregues domèstiques i del cuidado que la seva parella. I aquest concepte de la llosa de formigó té una il·lustració associada que li vaig encarregar al Javi Rollo, que és un il·lustrador català magnífic des del meu punt de vista. I aquest concepte i aquesta il·lustració han ajudat a moltes noies que m'escriuen i em diuen: jo sóc la de la llosa, jo porto aquesta llosa, com me la puc treure? Que aquesta seria la segona part, no? Una part és identificar el problema, i una altra és veure com ho pots resoldre. Uh-huh. Llavors, per resoldre-ho, és molt important la comunicació amb la teva parella. O sigui, si tu sents que carregues aquesta llosa de formigó, és molt important que tinguis una comunicació directa i molt clara amb la teva parella. Uh-huh. I per ajudar a això, perquè hi ha moltes noies, clar, dos de cada tres que estan en aquesta situació, no? Pues per ajudar-les, a la meva pàgina web, que és laurasagnier.com, podran trobar quatre eines que tenen per objectius diferents, no? Si la noia encara no ha tingut fills o si encara no conviu, hi ha unes capitulacions prematrimonials que poden ajudar molt a saber els punts, els temes dels que has de parlar amb la teva parella. Uh-huh. Però si ja esteu convivint, hi ha tres ferramentes que jo crec que poden ser útils. Una primera és que hem escrit un e-book gratuït, que te'l descarregues molt fàcilment, que es diu Com stop losa de hormigón, i inclou conceptes de què és la llosa de formigó, inclou també conceptes de quan és el millor moment per parlar amb la teva parella d'un tema que sabem que no serà fàcil, perquè és un tema que normalment no es parla.
Incomoda, no, el tema?
Incomoda moltíssim. Incomoda no només a la persona que ha d'iniciar la conversa, sinó també a la persona que està escoltant i estàs fent malament les coses, no? Uh-huh. Llavors, per això és molt important que aquest e-book se'l llegeixi la dona abans de tenir la conversa amb la seva parella. És molt ràpid, té 30 pàgines, però són molt fàcils de llegir. I una vegada s'han llegit l'e-book, jo li recomanaria que respongués al termòmetre de l'equitat. Uh-huh. El termòmetre de l'equitat és una mini-enquesta que està dissenyada perquè les parelles la contestin juntes, i no és tan important, diria jo, el resultat. El resultat, quan tu termines, et dona un PDF amb el resum de les respostes i també un número entre 0 i 100 de si la teva parella és 0 equitativa o és 100% equitativa, no? Però el més important és la conversa. Uh-huh. I entre ell i ella, que s'han de posar d'acord, bueno, entre ell i ella, o entre ella i ella, i ell i ell, perquè el termòmetre es pot contestar sigui com sigui la parella, perquè també hi ha llosa de formigó en algunes parelles no heterosexuals, no? Uh-huh. Però digo que lo més important és la conversa. Uh-huh. Posar-se d'acord implica que a vegades ella ha d'escoltar coses d'ell que potser mai no havia escoltat, no? I el termòmetre està tenint una repercussió molt, molt important. Jo estic molt contenta perquè ha arribat o han contestat més de 10.000 parelles de 41 països. Uh-huh. Vol dir que està funcionant per boca a orella i hi ha moltíssimes terapeutes de parella i terapeutes de parella que ho estan utilitzant en consulta. Uh-huh. Perquè jo no tenia ni idea, però el primer motiu pel que van les parelles a teràpia de parella és perquè elles no estan d'acord en el que ell fa a casa i amb els nens, i llavors el termòmetre els serveix als especialistes per sentar les bases de per on començar a arreglar aquesta relació.
Mm-hmm. Clar, el termòmetre entenc que permet posar sobre la taula molts temes que potser a vegades també ens passen desapercebuts, no? Perquè a vegades aquesta llosa l'anem carregant, però com que la societat ja ens ha dit que ho hem de fer així, no ens n'adonem, no? Moltes vegades.
Exacte, i aquest és el perill de la llosa. És el perill de la llosa perquè quan comences una relació, moltes noies, bueno, jo mateixa m'incloc, o sigui, jo, això ja ho faig jo, que ho faig més bé, o això no et preocupis, ja ho faig jo, no? No, aquest ho faig jo, ho faig jo, ho faig jo, quan ets jove i la llosa és petita, pues no hi ha problema. Però a mesura que tu vas complint anys, aquesta llosa va pesant cada vegada més, perquè cada vegada més hi ha més coses. Uh-huh. O sigui, al principi pues, només pues, tenim la feina remunerada i tenim que fer coses a casa, no? Però si no fem coses a casa i un dia no hi ha sopar, pues, no passa res, no? Avui en dia demanen un globo i se queden tan tranquils, no? Però a mesura que anem a añadint coses, a la meva feina té més responsabilitat, ja no tinc tant temps lliure, potser estem en una casa més gran, tenim més coses per fer, bueno, també som més conscients de la salut i hem de cuinar coses més saludables que trigues més temps a fer-les, no? I quan tens criatures ja pues, la vida canvia radicalment, no? Uh-huh. Llavors ahir la llosa com que se multiplica per dos directament sense haver fet res més que tenir una criatura, no? Uh-huh. I això no és només que la llosa va pesant més, com que també tu com a dona estàs cada vegada més cansada. Uh-huh. I amb el pas del temps pues, hi ha moltíssims problemes de salut, tant físic com mental, que acaben perjudicant molt més a les dones que als homes. Uh-huh. I una part molt important d'aquesta causa, o diríem que una causa molt important és aquesta llosa. Mm-hmm. Perquè, clar, si jo em quedo sense... El dia té 24 hores i això ho hem de saber des del principi, no? I ho hem de pensar, perquè moltes vegades no ho pensem. Si tenim 24 hores, hem de dormir 7 o 8, segons els especialistes. Treballem en una feina que té 7 o 8 hores quan fem jornades normals, complertes. I després hem de dedicar 3 o 4 hores a la casa i 3 o 4 hores als fills... Pues resulta que, segons les meves investigacions, les dones que tenen tres frens, els tres fronts que serien treball fora de casa, remunerat, té casa i a més tenen fills i filles, doncs aquestes dones tenen menys d'una hora al dia per les seves coses.
Menys d'una hora al dia.
Sí.
És a dir, no tenen absolutament res.
O sigui, aquesta hora al dia el que serveix és per dutxar-se, vestir-se, esmorzar i a la nit fer el procés a la inversa, no? Mm-hmm. Clar, això quan tens nens petits. Això també ho vull explicar molt bé perquè l'època pitjor, l'època aquesta en què tenim una hora o una hora i mitja com a molt per nosaltres al dia, és només quan els nens són petits. Mm-hmm. Però el que hauria de ser, i això és molt important que ho pensem, és que el temps que tenim nosaltres com a dona i la nostra parella com a home, pues hauria de ser el mateix. Mm-hmm. O sigui, si ell té una hora de temps per anar a jugar a futbol, pues jo hauria de tenir una hora de temps per anar amb les meves amigues a fer el que vulgui, no? Mm-hmm. O a passejar per la platja, o a fer una hora de ioga. I jo crec que aquesta és una mesura del temps lliure que pot ser fàcil per les parelles. Perquè hi ha coses que són més complicades, no? I un altre tema que crec que és molt important per crear unes bones expectatives és que tenir fills i filles necessita molt de temps. Uh-huh. O sigui, mai no tindrem la vida que teníem abans, però l'important és que estem fent equip amb el pare i que sapiguem que tots dos plegats serà molt més fàcil i més sostenible. Perquè si no, el que acaba passant és que moltes parelles es divorcien i això no és bo per ningú, ni per l'economia de la parella, ni per la salut mental dels dos, ni tampoc per les criances que comencen a tenir unes vides diferents, no?
Uh-huh. Aquesta seria una de les conseqüències, no?, que apuntaves. Hi ha conseqüències físiques, de salut, i fins i tot podríem arribar a aquest divorci, no?
Sí, és que penseu que la gran majoria dels divorcis, en la dada exacta no la sé, perquè no existeix, però la gran majoria dels divorcis, la demanda és iniciada per la dona. Uh-huh. Perquè en molts casos amb ells ja els hi va bé. I clar, és que et donaré una dada que a mi realment em fa pensar molt i crec que ajuda a valorar la importància que té la llosa, no? El número d'hores de feina remunerada i no remunerada, i quan dic feina no remunerada m'estic referint a les tasques de la casa i també les tasques d'educació i de les cures dels nens o de persones grans, en les dones que tenen tres fronts, uh-huh, són 13 hores al dia, 13 hores per dia. O sigui, les dones, quan tenen tres fronts, treballen 13 hores per dia. Les dones que tenen fills i feina remunerada però no conviuen amb un home, o sigui, que tenen només dos fronts, uh-huh, aquestes dones treballen també 13 hores al dia. O sigui que en Espanya, tenir un home a casa, i això a Catalunya no és diferent, o sigui, estem igual, tenir un home a casa no ens quita, no ens tira ni mitja hora de feina al dia.
O sigui, no es redueix, no?, aquesta feina
no,
que té la dona.
Exacte, és que tenim la mateixa feina i a més tenim tot el problema mental de tenir que exigir que facin coses que normalment no fan, no? Imagina't com hem pogut deixar que això passés, no? I això ha passat perquè a casa no hi ha cap llei. Uh-huh. O sigui, les lleis les hem de posar nosaltres, no? I abans deia que a la meva web hi havia quatre instruments per ajudar a conscienciar sobre aquest tema. Hi ha una que crec que pot ajudar molt i que abans no he parlat d'ella, que és un vídeo que parla de la balança de la equitat. Uh-huh. I és un vídeo que dura un minut, o sigui que és molt fàcil de visualitzar i que us recomano molt que mireu amb la vostra parella abans de contestar el termòmetre de la equitat. Perquè situa, des d'un punt de vista sobretot positiu, que si aconseguim una relació que sigui equitativa en la parella i fem realment equip, l'important és fer equip, pues tots dos sortirem guanyant. Uh-huh. Perquè si nosaltres ens trobem millor física i emocionalment, òbviament la relació de parella funcionarà millor. Uh-huh. I funcionarà millor també en un àmbit que es parla molt poc, que és l'àmbit sexoafectiu. Clar, quan les dones estan esgotades, és que no tenim ni forces per tenir relació amb la nostra parella, no? I això és un problema, perquè la relació funciona també bé quan funciona bé aquest àmbit, no? Uh-huh. Llavors, si fem equip i estem els dos iguals de cansats, pues, serà molt més fàcil per a ambas parts d'entendre quan sí i quan no, i tot serà beneficiós pels dos.
Uh-huh. Doncs Laura, per anar acabant, ens queda un minutet d'entrevista. Què podem fer? Quines petites accions podem començar a fer cadascú a casa nostra per anar revertint aquesta llosa?
Bueno, jo crec que si tu tens la sensació de que portes aquesta llosa, és molt important que comencis a dir que no, sense enfados, o sigui, però això no, això ho hauries de fer tu. Uh-huh. I quan hem de dir que no, no fer-ho. O sigui, si hi ha una cosa que no està feta i portar una setmana, pues jo no la veo. O sigui, és molt important ser coherent quan diguem que no. I llavors, i per una altra banda, a part de dir que no i delegar tot el que sigui delegable, jo diria que hem de baixar les expectatives. O sigui, no ser tan perfeccionistes i pensar que l'altra persona potser és la primera vegada que ho fa i jo la primera vegada que ho vaig fer tampoc no ho vaig fer bé, no? Uh-huh. Llavors hem d'aprendre com delegar i pensar que si és el pare dels nostres fills ho farà bé. Uh-huh. O sigui, potser no ho farà igual, però segur que el nostre fill no es quedarà sense menjar.
Uh-huh. De fet, no hi ha una manera perfecta de fer les coses, no? Tampoc.
No, lo perfecte és que pensem que ens hem de cuidar. Uh-huh. Perquè això és com jo sempre ho comparo amb els avions. Saps lo de posa't la mascarilla abans de posar-li al teu fill? Uh-huh. Pues això és el mateix, tu has d'estar bé amb tu mateixa i amb la teva parella perquè el teu fill estigui bé, perquè si tu estàs bé amb la teva parella, el teu fill estarà més bé perquè veurà que els seus pares estan bé també, no?
Uh-huh. Doncs Laura, moltes gràcies per venir avui al Mirades d'Igualtat a parlar-nos d'aquesta llosa de formigó, no?, que fa tants anys que carreguem i que, segons has comentat, encara ens queden dues generacions perquè s'acabi d'eliminar del tot. Esperem que amb petits passos i amb eines com les que ens has explicat que hi ha a la teva pàgina web puguem anar avançant i puguem anar fent més petita cada vegada aquesta llosa.
I tant, i tant. I gràcies per donar-me l'oportunitat de contribuir a que això triguem una generació en menys.
Doncs moltes gràcies, Laura.